Continguts en xarxa.
I'm the one who sent him up.
Well, that was part of your job. That's finished now. They've got a new marshal.
Won't be here till tomorrow. Seems to me I've got to stay. Anyway, I'm the same man with or without this.
Well, that isn't so.
I expect he'll come looking for me. Three of his old bunch are waiting at the depot.
Well, that's exactly why we ought to go.
They'll just come after us. Four of them. We'd be all alone on the prairie.
We've got an hour.
What's an hour?
Oh, we could
reach... What's 100 miles? We'd never be able to keep that store, Amy. They'd come after us and we'd have to run again as long as we live.
No, we wouldn't. Not if they didn't know where to find us. Oh, Will. Well, I'm begging you, please, let's go.
I can't.
Don't try to be a hero. You don't have to be a hero. Not for me.
I'm not trying to be a hero. If you think I like this, you're crazy. Look, Amy, this is my town. I've got friends here. I'll swear in a bunch of special deputies, and with a posse behind me, maybe there won't even be any trouble.
You know there'll be trouble.
Then it's better to have it here.
Benvingudes i benvinguts al Cinema a la Xarxa. L'espai d'avui està dedicat a Grace Kelly en el 40è aniversari de la seva prematura mort. Kelly va rodar molt poques pel·lícules, però va deixar una empremta en la història del cinema que roman impertorbable malgrat el pas dels anys i que és estimada per tots els cinèfils del món. Parlem, doncs, de Grace Kelly amb el Víctor Alexandre. Hola, Víctor.
Hola, Maria Bragós.
Doncs, de moment, hem escoltat una escena que... De quina pel·lícula és?
Doncs mira, aquesta escena que hem escoltat pertany a la pel·lícula Sol davant del perill, amb un diàleg que mantenen Gary Cooper i Grace Kelly. Representa que tots dos s'acaben de casar i ell, que fins aleshores, fins aquell moment, era xèrif d'aquell poble de 400 habitants, doncs és a punt de penjar l'estrella per iniciar una nova vida en un altre lloc amb la seva dona. Però resulta que quan es preparen per marxar, doncs s'anuncia que al migdia arribarà en tren al poble un bandoler, un malfactor, amb la seva banda, disposat a venjar-se dels 5 anys que aquest xèrif li ha fet passar a la presó. Davant d'això, el xèrif decideix esperar-lo per defensar el poble, també. El problema és que està sol. Aquest xèrif està completament sol, tothom té por, ningú no el vol ajudar perquè l'altre, el malfactor, és molt perillós, i la dona el pressiona perquè no es quedi. En aquesta escena ja ho hem notat, ja parlen d'aquesta qüestió, no? Ella li diu que no vol un heroi, sinó que vol un marit. És una història que diu moltes més coses de les que sembla, sobre ètica i moral, i ens presenta un home obligat a prendre una decisió, a vida o mort, d'acord amb la seva consciència. Sol davant del perill va ser la segona pel·lícula que va rodar Grace Kelly, i si avui en parlem és perquè el 14 de setembre, aquest 14 de setembre, farà 40 anys de la mort de Grace Kelly. Ella és, doncs, la protagonista d'aquest cinema a la xarxa. El cas de Grace Kelly és ben curiós perquè va arribar al cim més alt de la popularitat de manera meteòrica i amb una filmografia curtíssima, només 11 pel·lícules, i d'aquestes 11, mitja dotzena les va rodar entre 1953 i 1954, és a dir, en només un any, 6 pel·lícules. Evidentment era una dona d'una bellesa, d'una elegància i d'una classe extraordinàries, però el més atractiu de tot és que no era una bellesa de laboratori, és a dir, una bellesa treballada per especialistes, com es va fer amb moltes estrelles, sinó que ella era així, sense cap manipulació científica, diguéssim, no? Sense cap cirurgia. A més, la seva classe i la seva elegància eren dons naturals d'ella, que no eren pas adquirits, i això, esclar, li donava una força impressionant, era autèntica. Però bé, res d'això no li hauria servit per arribar tan amunt si no hagués tingut talent. El gran públic, esclar, acostuma a apreciar el talent quan no va acompanyat de bellesa, però quan hi ha molta bellesa, passa sovint que la bellesa entela el talent. I la gent queda tan enlluernada pel físic d'una actriu que no aprecia el talent que hi ha al darrere. De manera que les maques, diguéssim, les considerades maques, ho tenen més pelut perquè la gent vegi el talent que les altres. Però bé, això ja forma part de la consideració del gran públic. Grace Kelly tenia molt de talent, per bé que el seu paper a Sol davant del perill doncs va ser molt discreta. Tenia un paper molt curtet, apareixia molt poc i, a més, no era gaire encertat, tal com ella no tenia gaire experiència i, a més, no era el paper que li convenia. No resulta gaire creïble aquell casament de Gary Cooper i Grace Kelly perquè ella tenia 21 anys i ell 50. I, per si fos poc, només començar el rodatge, Cooper doncs va patir tot un seguit de problemes de salut. Patia una úlcera d'estómac, tenia una hèrnia, tenia dolors d'esquena i, a més, aparentava molts més anys dels que tenia, molts més anys de 50. Clar, el desnivell era més notori. Ara escoltarem una escena en versió doblada d'una altra pel·lícula protagonitzada per Grace Kelly. Es tracta d'una de les grans pel·lícules d'Alfred Hitchcock, To Catch a Thief, que a l'estat espanyol es va estrenar amb el títol de Atrapa a un ladrón. Aquí Grace Kelly va tenir com a parella Cary Grant.
Llevo esperando todo el día que mencione usted el beso que le di anoche.
En Oregón dirían de usted que es una chica con ideas fijas.
¿Quiere decirme en qué parte de Oregón?
¿Dónde nació usted?
En un taxi, a mitad de camino entre mi casa y el hospital. He vivido en 27 pueblos y ciudades distintos.
¿Por qué razón la perseguía alguien?
Los hombres.
Pues ya puede dejar de correr.
Mi padre murió cuando yo tenía 10 años y descubrieron petróleo en nuestras tierras. Entonces fue cuando empecé a viajar.
¿Y los hombres la persiguen desde esa edad?
Sí. Pero tengo la curiosa sensación de que lo único que quieren es mi dinero.
Ah, muy interesante. Mire, pensándolo mejor, en Oregón la llamarían una chica con ideas fijas pero rica. Esto completa su descripción.
Con dinero se domina el mundo.
¿Lo cree usted sinceramente?
Lo he comprobado.
Ah, es usted una mujer extraña.
¿Eso es bueno o malo?
Es bueno, muy bueno. Sabe lo que quiere, lo persigue con afán y nada le impide conseguirlo.
Parece horrible dicho así.
No, es usted un primer premio con admirables facultades.
Eso ya lo sabía.
Además añadiré que hace las cosas con eficacia y no divaga en preliminares. No solo me encantó el beso que me dio anoche, sino que me asombró su premeditación.
Es un fruto de mi fe en la conveniencia de ir al grano.
Sí, invitarme a desayunar, planear un rebujón y ahora este paseo. Señorita Stevens, admito que es usted única entre un millón.
Demasiado rutinario el cumplido, pero lo acepto.
Sí. ¿Me deja hacerle una pregunta personal?
Esperaba que me la hiciera.
¿Qué provecho piensa sacar de su amabilidad conmigo?
Probablemente más de lo que está dispuesto a darme.
Comprendo. ¿Ha venido a Europa a comprar un marido?
El hombre que yo busco no tiene precio.
Acaba de eliminarme.
Un fragment de Atrapar un ladrón, en aquest cas, d'Alfred Hitchcock.
Sí, el diàleg és boníssim. Uh-huh. Totes les frases tenen doble sentit, especialment les d'ella, les de Grace Kelly. És una escena molt, molt, molt... Vaja, el diàleg és tot, i la interpretació d'ells és fantàstica. Alfred Hitchcock va tenir una gran importància a la vida professional de Grace Kelly. De fet, va ser determinant, perquè ell va veure en ella coses que la Metro-Goldwyn-Mayer, que la tenia sota contracte, no hi veia. La Metro veia una noia maca i ja està, no? Només li oferien papers buits, en pel·lícules comercials, d'aventures, sense suc ni bruc, i fent de noia enamorada de l'heroi, sempre. Ella, però, que tenia una gran formació teatral, i no volia, a Nova York, l'havia feta, i no volia perdre el temps fent púrria, doncs s'hi negava, no volia fer aquestes pel·lícules. Clar, això la productora no ho veia bé. Ella deia que, en tot cas, tot el que li oferien doncs no valia res, i la Metro s'emprenyava. Per sort, si en un altre estudi se la requeria, se la demanava per fer una pel·lícula, la Metro la cedia, això era normal entre les productores, se cedien els actors que tenien en contracte, però quan ho feien cobraven una comissió molt elevada, per tant feien negoci. Va ser així com Grace Kelly va poder treballar per a Hitchcock en tres ocasions, només tres pel·lícules, Crim perfecte, La finestra indiscreta i Atrapa un ladrón. però les més importants de la seva carrera van ser aquestes, justament, molt més que les altres. Hitchcock es va enamorar d'ella i creia haver trobat l'actriu ideal per a la resta de la seva vida. El problema és que ella es va casar amb Rainier de Mònaco, es va convertir en princesa i, tot i que ella no volia renunciar a la seva carrera d'actriu, a efectes pràctics, exercint com exercia de princesa, doncs li va ser impossible. El príncep va dir que els monegascs no admetrien que la seva princesa fes d'actriu en braços d'altres homes. I a posteriori val a dir que aquell matrimoni no va anar bé, no va anar gens bé. Però sempre van guardar les aparences, això ja va ser les monarquies, oi? Una pel·lícula on Grace Kelly va demostrar que podia ser una gran actriu dramàtica va ser The Country Girl, L'angústia de vivir, es va estrenar aquí. Una pel·lícula de George Seaton, al costat de Bing Crosby i William Holden. Es tractava d'una adaptació de l'obra teatral de Clifford Odets, que havia tingut un gran èxit a Broadway entre els anys 1950 i 1951. Grace Kelly, en aquest film, interpreta el paper d'una dona prematurament envellida i amargada que viu el drama de ser la muller d'un actor alcohòlic. En principi, aquest paper no l'havia de fer ella. Havien previst que fos Jennifer Jones. Però Jennifer Jones estava embarassada i aleshores el paper li van donar a Grace Kelly. I va ser una sort, perquè gràcies a això tothom va poder veure que Grace Kelly era molt més que una cara maca, fins al punt que va guanyar l'Oscar a la millor actriu. Aquesta és una escena entre William Holden, que interpreta un escenògraf enamorat d'ella, i Grace Kelly, que també està enamorada d'ell.
Anyone taking a cab to New York?
But if he's as helpless as you say.
Oh, he's not helpless now. He has you, Mr. Dodd.
He has to be watched and handled. You're the only one that can do that. I didn't know it before now.
Well, then maybe you've learned something.
The man needs you. He has to be watched.
You take on the job with waving banners and 10 hours later hand it back. You're telling me he has to be watched? He has to be nursed and guarded and coddled, but not by me. I'm going back to New York to the peace and comfort of a quiet room. For the first time in years, I won't have to wonder where he is.
George,
he'll be in the strong, sober hands of Bernie Dodd.
George.
Can you stand him up on his feet again? Because that's where all my prayers have gone. To see that one holy hour when he can stand alone again.
Listen,
and I might forgive even you, Mr. Dodd, if you can keep him up long enough for me to get out from under. All I want is my own name and a modest job to buy sugar for my coffee.
Will you
can't believe that, can you? You can't believe that a woman is crazy out of her mind to live alone in one room by herself.
Listen to me, listen to me.
Why are you holding me? I said you're holding me.
Perquè és ràdio i no ho veiem, però l'escena s'acaba amb un petó.
Sí, sí, ella està casada amb el marit alcohòlic, i, però clar, també sent atracció per aquest escenògraf. Hitchcock va encaixar molt malament que Grace Kelly deixés el cinema per casar-se amb Rainier de Mònaco, és a dir, per fer de princesa. De fet, es va emprenyar moltíssim, perquè, com he dit abans, ell creia que ja mai més no hauria de buscar cap actriu per a les seves pel·lícules. Grace Kelly encarnava la dona dels seus somnis cinematogràfics i la tractava molt bé, a més. Era molt agradable i molt complent amb ella, cosa, per cert, desacostumada, perquè Hitchcock deia que els actors eren ramat. Grace Kelly també se sentia molt a gust amb ell, amb Hitchcock, perquè a banda de la consideració amb què la tractava, era un gran director i amb ell aprenia moltíssim. Hitchcock va fer reflexions molt lúcides, molt, sobre Grace Kelly. Deia, per exemple, el següent: la subtilesa de la sexualitat de Grace, la seva elegant sensualitat, em resulta d'allò més atractiva. Encara que sembli estrany, crec que Grace transmetia molta més càrrega sexual que qualsevol de les deesses de l'erotisme, de la pantalla. La diferència consistia en que, amb ella, aquesta càrrega sexual calia trobar-la, descobrir-la. Això és el que deia Hitchcock. Tots els que van treballar amb Grace Kelly saben que Grace Kelly, encara que ho semblava, no era freda. A qui deia això, James Stewart sempre li contestava: si haguessis rodat una escena d'amor amb ella, sabries que de freda no en tenia res. De fet, Grace Kelly tenia afers amorosos en gairebé tots els seus companys de les pel·lícules. Amb Claire Gable, amb Ray Milland, William Holden, Bing Crosby... En una entrevista que François Truffaut va fer a Hitchcock, Truffaut li va dir: "Vostè ha declarat sovint que li interessava Grace Kelly perquè en ella el sexe era indirecte." I Hitchcock va respondre això: "Quan s'aborden qüestions sexuals a la pantalla, no oblido que també aquí el suspens ho és tot. Si el sexe és massa evident, no hi ha suspens. Per quina raó selecciono actrius rosses i sofisticades? Busco dones de món, autèntiques dames que es transformaran en meuques al dormitori. La pobra Marilyn Monroe tenia el sexe inscrit en tots els trets de la seva persona, com Brigitte Bardot. I aquest tret no resulta gaire delicat. Això encaixa molt més amb tot això que hem dit, això que deia Hitchcock, amb unes declaracions que ell mateix en un altre moment havia dit. Deia: "Tothom vol una dama com a protagonista, però no sovintegen. Hi ha moltes actrius, però molt poques dames entre elles. Les actrius com Grace, que també és una dama, proporcionen certs avantatges al director. El director es pot permetre rodar una escena d'amor més pujada de to si la interpreta una dama que si la fa una fresca." Era la manera de parlar de Hitchcock. "Amb una fresca, deia ell, l'escena pot resultar vulgar, però si poses una dama a les mateixes circumstàncies, semblarà sensual i glamurosa." Hitchcock va oferir a Grace Kelly que fos l'actriu de Marnie, la seva futura pel·lícula, i en principi ella va dir que sí. El seu marit, Rainier, també hi va estar d'acord, aprofitant que farien una estada llarga als Estats Units, i van decidir que donarien els ingressos que ella obtingués donant-los a una causa solidària. Però Hitchcock havia de rodar entremig Els ocells, que va ser una filmació tècnicament molt complicada, i la cosa es va endarrerir, de manera que Grace s'ho va repensar i va declinar l'oferta. Hitchcock s'ho va prendre molt malament, com si fos un rebuig personal, però de cara a ella va mantenir les maneres. Ella després va lamentar molt haver abandonat la seva carrera d'actriu perquè la seva vida de princesa no li aportava res de res en el terreny espiritual o de creixement personal. El matrimoni, com hem dit, no va anar bé, i ella, si hagués pogut, si el contracte matrimonial no hagués dit que en cas de divorci perdria la custòdia dels fills, s'hauria separat. A més, les dues filles, Carolina i Estefania, no paraven d'organitzar escàndols, i ella veia que s'havia equivocat, que s'estava fent gran i que no havia fet realitat el seu somni de ser una gran actriu. Però bé, com hem dit al començament, només va rodar 11 pel·lícules, 14 hores de Henry Hathaway, on hi tenia un paper curt, que encara van tallar més a la taula de muntatge, fins al punt que el seu personatge no tenia ni nom, només figurava com a senyora al despatx de l'advocat, Sol davant del perill, de Fred Zinnemann, Mogambo, de John Ford, que va ser nominada a la millor actriu secundària, Crim perfecte, La finestra indiscreta, Atrapa un ladrón, Les tres de Hitchcock, L'angústia de Bébé, de George Seaton, amb l'Oscar, Els ponts del Tocori, de Mark Robson, on només apareix 15 minuts, Una bajanada sobre el negoci de maragdes titulada Foc verd, d'Andrew Marton, rodada a les selves de Colòmbia, i finalment El signe, de Charles Vidor, i Altra societat, de Charles Walters. Tot en només 5 anys. Entre el 51 i el 56. El 14 de setembre de 1982, Grace Kelly va morir a l'edat de 52 anys en un accident de cotxe quan es dirigia al Palau Residencial per la carretera que va des de Roquegel, la casa de camp que ella i Rainier tenien en forma de refugi als turons que dominen Mònaco, a uns 1.000 metres sobre el nivell del mar, i l'accident va ser el dia 13 de setembre. La van ingressar a l'hospital perquè tenia lesions cerebrals al tòrax, fractura de fèmur, i va morir l'endemà, el 14, sense que la poguessin salvar. Anava amb la seva filla Estefania, que tenia 17 anys, que gairebé no es va fer res, curiosament. Pel que sembla, va patir una punxada al cap, Grace, va patir una punxada al cap mentre conduïa, va perdre el coneixement un parell de segons i el cotxe va fer algunes esses. Va recuperar la consciència, però estava desorientada i no se sap si va prémer l'accelerador en comptes del fre o si és que la cama, per fer-ho, no li responia, quan va entrar just en una corba molt tancada i es van precipitar les dues, ella i la seva filla, per l'estimball. L'informe de Mònaco diu que Gray s'havia sofert un vessament cerebral lleu en aquell moment, és a dir, un atac isquèmic transitori, una pèrdua de flux sanguini, i no va ser capaç de frenar ni de redreçar el rumb del cotxe. Estefania va accionar el fre de mà, però no va servir de res, perquè quan acciones el fre de mà a gran velocitat, el cotxe se't descontrola. Però tot això que acabo de dir no està gens clar, perquè els experts diuen que el fre de mà no va ser accionat. I d'altra banda, Mònaco no va permetre que a Grace se li fes l'autòpsia lògica en un cas així. S'ha especulat amb la possibilitat que fos Estefania qui conduís, però els testimonis oculars d'un lloc per on van passar amb el cotxe, 9 minuts abans, diuen que era Grace qui anava al volant i, a més, va saludar. El que sembla més versemblant és la certesa que Grace i la seva filla tenien una discussió molt forta en aquell moment i Grace, que no era bona conductora i que, a més, no li agradava gens conduir amb els nervis de la discussió, va perdre el control en el revolt fatídic i potser va prémer l'accelerador en comptes del fre. Per si fos poc, l'hospital on la van dur no tenia màquina per fer-li un escàner. I com que el temps passava i no en treien l'entrellat, la van traslladar a un altre hospital que sí que en tenia d'escàner. Però era un hospital molt antic i l'ascensor no hi cabia la llitera, de manera que van haver de pujar Grace, moribunda, per l'escala. Tot realment patètic. Finalment, a l'hospital ja van veure que no se'n sortiria i la família va decidir desconnectar la màquina que mantenia l'actriu, mantenia actius el cor i els pulmons de l'actriu. En això, Rainier, en particular, es va comportar molt malament perquè no va consultar amb la família de Grace, nord-americana, perquè com a mínim poguessin venir dels Estats Units a acomiadar-se d'ella. Va ser una mort que va colpir tothom, gairebé idèntica a la mort posterior de Diana de Gales, 15 anys després, i es dona la casualitat que a la pel·lícula Atrapa un ladrón, Grace circula per aquelles carreteres conduint a tota velocitat, sortejant els revolts i esgarrifant Cary Grant, que va al seu costat. I a la pel·lícula Alta Societat, l'última que va rodar, també condueix per una carretera similar i quan Frank Sinatra li pregunta on anem, ella respon al cementiri. Quina fase més promonitòria, oi? Nosaltres li direm adeu d'una manera especial, és a dir, sentint-la cantar, perquè hi va haver una ocasió en què Grace Kelly va cantar. Va cantar poquíssim, però va cantar. Va ser justament a la pel·lícula Alta Societat, que era una versió musical molt bona d'Històries de Filadèlfia, que anys enrere, l'any 40, havien fet Katharine Hepburn i James Stewart i Cary Grant. En aquesta ocasió, a més de Grace, hi apareixien Bing Crosby, Frank Sinatra, Celeste Holm i Louis Armstrong. Hi ha una escena en què Bing Crosby i Grace Kelly van sols en un iot i ell li canta una cançó. Però en el darrer tram de la cançó, ella s'hi afegeix i acompanya Grace Kelly. Grace Kelly no era cantant, i per poder fer aquesta escena, sense que la doblés cap cantant professional, va rebre lliçons de cant. I el cert és que ho va fer força bé, ho va fer tan bé que la cançó es va gravar en disc i va vendre 1 milió de còpies. Però abans d'escoltar-la, vull recollir unes paraules que Grace Kelly va dir en l'última entrevista que li van fer. Va ser el 22 de juliol, 7 setmanes abans de la seva mort. Li van preguntar com li agradaria de ser recordada i ella va respondre: m'agradaria que se'm recordés com una persona que va aconseguir alguna cosa a la vida, que va ser bona i afectuosa. M'agradaria deixar darrere meu el record d'un ésser humà que es va comportar correctament i que va intentar ajudar els altres. 54 anys després, moria 52 anys, Grace Kelly. Perdó, 50 dies després, 50, 54 dies després, moria quan tenia 52 anys, Grace Kelly. I ara sí, ara la cançó. Aquesta cançó és un document únic, perquè, com he dit, ella no va cantar mai. La va compondre Cole Porter i es diu True Love, amor autèntic. Grace s'incorpora en el darrer minut i amor autèntic a Grace Kelly, per part de tots els cinèfils d'arreu del món, en el 40è aniversari de la seva mort. Suntan, wind blown, honeymooners at last alone, feeling far above par. Oh, how lucky we are, while I give. And you give to me
to give to you and to give to me. Love forever true. For you and I have a guardian.
Xarxa.